els robots poden ser feministes? Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Cortocircuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu. Des dels 80 ha plogut molt. Ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals, on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar-s'hi? Avui coneixerem una de les pioneres de la robòtica al nostre país, que és Alícia Casals.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n va.
Ens encanten els robots aquí a Catalunya Ràdio, però com som humanes, ens encanten també les cançons tranquil·les. Ja ha començat l'estiu i es nota, però fa tanta calor que somiem amb la primavera, que torni. I aquesta cançó és de Rigoberta Bandini, cançó de la primavera. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I a la primavera els cossos van ben bojos. Rigoberta Bandini parlar-nos d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alícia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alícia Casals, bona nit, com
Hola,
estàs?
Hola, bona nit.
Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
Doncs endavant.
Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les dones i els dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa.
Encara.
Encara estem així, eh?
Sí, sí.
I què passa?
Molt exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar, sí, ciències, matemàtiques i tal, però la part més, bueno, o quan vas evolucionant i quan vas avançant a altres nivells de recerca i tal, doncs vas deixant-ho. Potser també...
creus que ho deixen...
que fa un cert respecte, una mica més... l'enginyeria més dura, potser. Però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... No? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús, si parlem de drons violentes, o no, o artístiques.
Sí.
Però poden fer altres coses totalment socials.
Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme. Mm-hmm. Per exemple, parlar amb ells, fer xocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per criatures, però també per persones adultes, potser en un futur...
La companyia, ara clar. Mateix, pel tema de companyies, és un aspecte important, és molt important. Mm-hmm. S'estan instaurant i cada vegada n'hi haurà més.
Sí.
De fet, els robots de companyia van començar al Japó amb la idea això de que hi hauria molta gent gran que la soledat sabem que és una dels problemes de la gent gran, i van estar molt pensant quan aquí ni se'n tractava, no era un tema que ens preocupés, però ja que tenen també molt envelliment i no tenen immigració i tal, doncs era un problema, diguem, que mirant el futur preocupava, i es van estudiar molt, no?, des de l'aspecte estètic, des de l'aspecte psicològic, com les persones interaccionaven amb els robots, no? O com seria com la manera de que la persona no el rebutgés, perquè en molts casos dius, no, un robot no, jo vull una persona. Doncs has de trobar un equilibri, perquè evidentment no és dir un robot substitueixi una persona, ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot, doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia,
exactament.
Aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes. Uh-huh. I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72... I tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
Sí. I entre altres coses, la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar perquè ni existia, no?
Però per què pensaves? Perquè era allò, bueno, els enginyers és una cosa d'homes. Hi havia aquesta idea encara.
Sí, per descomptat. És que estem parlant de fa 50 anys.
Sí, no passa res.
I la mentalitat era molt diferent. I jo mateixa, Vull dir que
veus tu... Vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
No.
Ja en tenies, eh?
No,
has fet cara de ja en tenia.
No, el vaig trobar estudiant, precisament.
Ah, d'acord.
Estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs... Sí. Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
Clar, tu per això tenies una família on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
Sí, tinc oncles enginyers, el meu avi que era enginyer, però... No ho sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, no era la vivència, no?
Perquè vols dir que no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi si feia no, tal o qual, no?
No.
Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
No sé de què parlaven ells, però...
Ja.
En aquell temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits, no és com ara que hi ha molt més diàleg, i era més tractar-te de nena.
Clar.
I no...
I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no? Uh-huh. Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
Doncs satisfacció.
Sí, eh?
Sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
Clar, però m'imagino en aquella facultat de minories poc, devíeu ser 5 o 6 per classe.
Bueno, les classes, la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però a la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
Ja. I quina impressió et va fer allò?
Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
M'he colat.
Quasi.
Però
molt bé.
Molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
No, un cop vaig decidir, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
Sí.
I et sents ben tractada... Et sents diferent i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves o tenien un altre món o què?
Bueno, no, si hi ha una conversa no hi ha problema, però clar, normalment fas grupets i parles i tot, i bueno, no ho sé.
Vols dir que estàveu a part les noies, potser, parlant entre vosaltres, o no?
Tampoc, perquè no les veies gaire.
Clar, no les veies, d'acord. Te les he vist a pintar l'oli.
Jo me la... Jo, sí, bueno, que, sí. Que les veia. Sí. La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia clar, molta més companyia masculina que de dones, no?
Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. Perquè se n'enriuen, perquè no l'estan tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys. Uh-huh. Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, això ens ho han explicat aquest últim any estudiant joves, no? Uh-huh. Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser tenien més respecte.
Sí, jo crec que respecte. Sí que alguna vegada amb algun professor jo que dius senyor Casals, perquè clar, no...
Quan et parlaven de senyor, a tu?
Bueno, en el moment que dius de la llista, avui parlarem, pregunto a no sé qui, doncs et dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses Casals és un... No?
És un senyor,
és
sí.
És un senyor, no? Sí, al sortir jo va ser com estrany, però no sé, jo sóc bastant... no sé, diria, impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, mm-hmm. que potser hi ha hagut aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
Potser perquè no tu estaves pel número allà.
Sí, no...
No estaves per perdre el temps.
Vull dir que de vegades inclús sí. Et diuen, ui, mira, ha passat això, i dius, ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància, no?
El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys, bueno, això sí que ho havies tingut.
Bueno, però això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
Sí.
Per exemple, si
però és un tema d'inseguretat.
Si un dia aparques malament... el dona tenia que ser, saps?
Sí. Però tu t'han dit, dona, que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
No.
Ah, d'acord.
Això no.
No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, eh? Ho has de fer bé.
Exacte,
perquè
no pots fallar.
Perquè si no, serà perquè ets dona. Mhm.
No pots fallar igual. Mai si ets dona. Uh-huh. Així,
sí,
eh?
Això sí. Uh-huh. I found wings in my attic. One more superpower I've outgrown.
My brother has basketball practice. Parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica. Com arriba la robòtica a la teva vida? I sobretot, quina era el primer imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè, clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era
No, clar, els robots
no,
eren
vull dir
sí, clar, de ciència-ficció. De ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, uh-huh. No?
I com hi arribes? Què és el que t'agrada o en aquell moment t'emociona i dius jo vull anar cap aquí?
M'ho porta al grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant amb, bueno, el camp d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna mm-hmm. manera existia al Japó, però
clar,
aquí no.
Tu vas estar al 1990 a l'equip on va ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
Sí, sí, sí.
1990,
va començar... Van començar una mica abans.
Sí.
Allà, a esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant. Perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços...
Exacte.
Que van allà a posar les rodes i tal.
Jo
has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu. Llavors, les, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
Sí. Sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè treballés a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial que era un braç que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
I aquesta idea
va ser el començament.
Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí.
Sí, sí. De fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica, quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure en canvi l'aula. De la proporció d'homes i dones que hi havia.
De sobte hi havia moltes dones,
exacte.
No?
Sí, sí.
Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, que això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill. Hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
Evidentment. I en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent a lo millor
una visió, tens clar. Només una visió, no?
Sí, sí, i robots a lo millor sí per mirar un estómac, però no robots per doncs fer una cirurgia d'un úter, no?
Sí, clar. Sí, sí.
Això us està passant, ja veieu aquest viatge, per exemple, en ciència o què?
Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer, potser uns dels primers també eren robots que operaven la pròstata.
S'han operat abans la pròstata que,
no, diria que, sí.
Que les vagines, eh?
Potser diria que sí.
Potser fa
sí,
pinta
sí.
De que
no, sí. Els primers que he arribat, perquè no m'hi havia plantejat, ara m'ho planteges tu, però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
la pròstata.
Sí, sí. I bueno, després ja n'han sortit perquè amb la laparoscòpia, quan ja han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp i en principi un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que
al final tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates,
sí, sí.
Que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
Sí, sí.
O sigui que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has volgut muntar empresa.
En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció... O l'altre que dius, ostres, si hi ha qui ha fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
I
no?
Hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa? O la fundadora,
no,
directora?
Bueno, som un equip.
La colla, eh?
Equip,
sí.
I quantes... Una mica.
I hi ha més dones o no a l'empresa? O costa?
Com també. Sempre, depèn de les àrees.
També, eh?
No, hi ha més homes. Però sí, no hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. I la part més d'administració, la part més... Això és on hi ha més
homes. Així, eh? Encara estem amb aquests esquemes.
Sí, sí. I és, bueno, però és perquè... Ja ve d'abans, o sigui, el fet és que no en trobes. perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanaves un projecte, finançament per un projecte, et diuen, ja has tingut en compte de posar dones? Dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare, si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
Jo no? Estava disposada a tallar la carrera, eh? Però, bueno, al final ho vaig compaginar, però vull dir que en el moment aquell que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era l'època que dèiem a les superwomans i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint, però...
Però clar, moltes, a lo millor, potser sí que van voler tirar per aquest camí. Vol dir que la seva carrera se m'enorris.
Hagués pogut ser. Ja. Hagués pogut ser perfectament. Perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment... Clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat. Sap? Ara... potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la Facultat d'Informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I anava
creixent. Però soledat en quin sentit? Parles de
pocs companys.
D'acord.
De pocs companys, uh-huh. Perquè era un centre nou i encara doncs, amb un creixement. Però era amb creixement. O sigui, uh-huh. El meu problema no era competir, sinó, no? No tant
mantenir-te.
Competir, sinó... tenir amb qui parlar, compartir més, no?
Sí.
Però clar, és... Que a vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant, en aquells moments era més... quan tingui aquests mèrits, podré arribar aquí.
Clar. O sigui, que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'haguessis quedat pel camí.
Potser m'hagués quedat pel camí perquè... Clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo, amb aquest món més competitiu, seria més lluitadora en aquest sentit de dir,
hauries...
jo haig d'arribar aquí.
Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera. Que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
També. No sé si ho hagués fet, no crec, però... no crec, però podria ser.
Mai se sap. Parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica, la seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
Sí, fa riure.
I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara i amb tot el que ha evolucionat aquest món,
evidentment,
sobretot.
Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt. O molt millor, i surt molt millor.
I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
Mhm. Efectivament.
A veure, fes-nos una mica...
D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica. Ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica, ni t'imaginava. Vull dir, la robòtica era això, la fàbrica, fent cotxes o fent... Uh-huh. O muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món... especial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia a la lupa sobre teu a l'hora de... aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres, i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que en l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? I m'he sentit tractada com una altra.
Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
Sí, sí, trobes de vegades i et sorprèn perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè, perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent i potser per com m'ho he pres jo, no? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
No, 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 que era... no t'ocupés.
És, no, jo diria que he passat de que quan em vaig casar la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa, i ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que és... Vull dir, ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant... No?
Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
Però la meva era això, jo sóc la senyora de la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Yeah. Vull dir que anava, jo mateixa anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, abans no es parlava, no? D'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no? M'imagino del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
Clar, jo penso... De vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes, dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no, no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat i... Uh-huh. I jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament no ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
ha sigut
compensat.
Ho has pogut saltar d'alguna manera.
Sí, sí.
Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica? Pues... Fem aquí especialment fumudes o va tot arreu?
No, en general a tot arreu, perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per l'enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Sí. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creiem en aquesta curiositat de pensar un cotxe no va sol? Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
Sí. O potser és una mica genètic, perquè la meva mare, per exemple... que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i, per tant, ha estat tota la vida fet de mare des de que era joveneta i després amb 5 fills. En el fons, tenia vocació d'enginyera.
Sí, com ho saps, això?
Perquè li agradava i quan podia se n'anava amb l'avi, amb el seu pare, i que li expliqués coses i tal, no? I realment... I, per tant, penso que igual hi ha algú
hi ha una llavoreta aquí genètica.
Que m'ha passat.
Sí, eh?
Que m'ha passat.
Però recordes alguna anècdota de la teva àvia dient aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
Jo no.
Faig
no,
broma.
No. Què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius. Bueno, i el que veiem per fora, dius... De màquines que veus, el que veiem era únicament els cotxes, perquè dintre les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme d'on anava.
Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur, portem ara ja 50 anys treballant i pràcticament amb robots, hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí.
Sí.
I per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
Sí que ho és. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè és, ja es veu que... Ja, és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no? No una màquina avorrida, sinó...
Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal, mentida, eh?
Mentida.
Doncs es
de
veu
vegades
clar...
et diu, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
Es veu clar la telecogresca, no?, que porteu anys fent-la i és imbatible, és la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit. De la telecogresca. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
Segueixo... una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí. Veient...
Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
Però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades?
Bé,
com el portes amb bé, eh?
Em sento respectada.
Molt bé. Doncs Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica,
oi? Tant,
perquè tu els hi donaràs feina,
no,
oi?
I a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius és això, fer màquines i tot, i dius, si té una part social i d'aplicacions impensables, que dius, és molt maco.
Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
Sí.
Moltes gràcies. Bona nit.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Don't tell my mom, don't tell my dad. I've been driving down to LA with my...
Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
Quina?
És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
aviam,
que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, passava les pàgines així i us ho sabia tot.
Epa!
I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests... O sigui, jo vull ser aquest robot.
Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu, tampoc.
No, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
Yeah.
Perquè anava dient, oh, ai, sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
Però ho disfrutava o no?
No ho sé, això, hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que ve de tant en tant a recomanar-nos llibres.
Llibres,
teca. Que heu de llegir tranquil·lament, apassiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
Exactament, sí. Avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no té això de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
Però tenim aquest somni, no?, d'aquells estius de quan érem petits que contàvem formigues. Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui, Està content perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan penedili.
Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses d'aquella gent amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un, per gent que se'n vagi de creuer, o per gent que treballi en creuers, o en el sector del turisme, o en coses similars. Un, per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un, per gent que, efectivament, tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre, per gent que es quedi a Barcelona.
Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose. I desire very much a place in society. So designing. Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners, però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
Sí, bueno, meravellosa pel·lícula.
D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
I, de fet, hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer. Que
podeu... No li va anar bé amb ella.
Que no li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer. O al cap de setmana o els dies que tinguis.
Sí, L'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 932017474, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim dos dies de vacances, volem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer, què?
L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball quasi religiosa.
Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesa i de cambrers?
Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt, molt xunga.
Una mica treballador del mes del McDonald's,
Exacte.
Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina, que sempre és un tema que ens interessa molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc, i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar fent les diferents feines.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Ja m'he cansat, jo, ja. Ja m'he cansat.
És una molt bona novel·la, de veritat.
I tot això, t'estàs marejant o no?
No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants, I també ha escrit altres llibres, però traduït, diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però cada X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu. I és una novel·la bastant interessant, també.
Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, angle editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer, i és això, agafar un barco i que passin coses mentre estan les ungles.
Exactament.
Quina por.
Jo vull ser Miss, 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 parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, no. Yes, de Vilafàstics em descobreix.
No ens cansem mai de sentir Guillermina Mota en aquest programa.
És que és una dona meravellosa.
I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes?
Per
aquest
què?
Llibre del que em parlaràs ara, sí? Que es diu No vingueu al poble a reposar de Marc Camps.
Sí.
Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
I tant.
Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi vaig pensar més, i vull rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps. I jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
Mira, doncs escolta.
M'has salvat la papereta.
Escolta, perquè em meravellós.
Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps, ens haurem de portar-la al setembre.
I tant.
Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu, avui
ara la podem començar
ara,
a llegir.
Ara la recomanem, exactament.
I així fem club de lectura.
Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps, i publicat a edicions de la L Geminada.
I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert, ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22,
sí.
I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui però,
ficció.
Ficció, però mai se sap.
Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari, perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra, això és així. I és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Salrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Salrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
Sí, sí, com els expats i com mil coses.
Exacte. Sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
De fet, jo crec que l'Empordà en aquest sentit pateix bastant.
Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món, inevitablement Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant-los una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens
clar,
anem a l'Empordà aquest
estiu. És que s'entén completament l'odi, és així.
Jo no vull dir res.
I llavors,
escolta, i quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen abjectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Salrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana. I la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tota aquesta... de cada zona del món, bàsicament.
Jo crec que no vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure, també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això,
sí,
d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
Sí, de fet, ella també parla en algun moment com del, no, de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que, diguem,
estan fumudes pel mateix.
Sí, sí. Doncs... no vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
Meravellós, Marc Camps, no vingueu al poble a reposar, al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina fanyada, se m'ha acumulat això. Couldn't remember 40s into December for the cause to enjoy. He said that I'd never be able to put my heart on the table for somebody to eat. He said to me, ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà.
Sí, sí, clar, home, Girona, amb el ciclisme,
perquè
tot plegat.
Perquè només cal agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir,
sí, sí.
És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols tornar a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
El tercer llibre que... Sí, sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
Sí, clar.
El tercer llibre
que... Sí, sí, sí. És que t'ho dic així, ja.
Sí, ja. He decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir 2 mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
Exacte. O sigui, comptar formigues, de veritat, oi?
Exacte.
Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps?
Sí, es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Balle, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és, bueno, és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
Sí, sí, sí.
I,
sí.
I perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1... i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan em van parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer un especial sobre aquesta... una secció.
Sí, un especial.
sobre aquesta novel·la, em van parlar.
No, et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
Sí, sí, sí.
Ara m'enganxaré i veuràs tu.
En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps.
El dia de la marmota.
I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.
I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i forrellat, què?
Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, o en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
Exacte. La Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors hi trobareu tota mena de personatges, en cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Pedró, drogues, perdularis, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
aquí.
I oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró, que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit.